La temperatura al carrer Torre d'en Damians és de 27 graus.
Són les 8 del matí. Comencem amb l'equip viari per saber quina és la situació. Mariluz García, bon dia. Doncs bé, no tenim a punt aquesta connexió. Seguim amb altres qüestions. El nombre de morts reconeguts per la tragèdia a Ceuta ja puja més de 80 després del primer balanç fet pel Marroc. Mentre milers de marroquins ja han tornat al seu país, centenars de joves malviuen encara als carrers de la ciutat autònoma. Avui els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència per tractar aquesta crisi mentre creix la pressió cap a Espanya perquè reforci el control de fronteres. Donald Trump anuncia una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix i assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolars amb l'objectiu de donar més marge a les converses. Israel torna a bombardejar Gaza i deixa 18 morts després de l'anunci d'acord per desarmar Hamas anunciat per Donald Trump. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que parts del suposat acord són inacceptables, mentre que l'organització palestina acusa Israel de voler torpedinar la segona fase de l'alto el foc. Baixa el risc d'incendi forestal a tot Catalunya. Avui ja no hi ha cap municipi en perill extrem. Sí que se'n mantenen 71 en risc alt. La situació també permet reobrir els 4 espais naturals que encara es mantenien tancats. L'incendi de Senet al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, continua actiu i ja ha afectat més de 70 hectàrees. Un terratrèmol de magnitud 5,4 s'ha sacsejat aquesta matinada a Egipte. El sisme s'ha registrat a uns 38 quilòmetres de la ciutat egípcia de Suez, a nord-est del país, i també s'ha notat a la capital egípcia, el Caire, i diversos països de la regió. De moment, les autoritats no han informat de víctimes ni tampoc de danys materials. Avui es posa en servei a Lleida un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones que aquest estiu han arribat a la capital del Segrià per la campanya de la fruita i moltes de les quals dormen al carrer. I ara sí, situació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Amb algunes aturades puntuals a la P7, a l'Ampolla, direcció Castelló, a l'autovia 2, a Brera, direcció Barcelona, i a Jorba, direcció Lleida, per obra C58, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. I de les rondes destaquem la ronda a dalt amb cua de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs, i de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres.
Esports. El Barça torna avui de la seva estada a Anglaterra abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès. La catalana Iris Thió té aquest matí una nova oportunitat de medalla a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió nedarà a la final de solo lliure a les 9 del matí. I aquesta tarda, tercera etapa del Tour de França femení, 156 km i mig, en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi du el mallot blanc com a millor jove.
Gràcies, Pau. I el temps, dilluns, de núvols en augment, arribaran per les comarques de Ponent i ens portaran una tarda de menys sol. Esperem xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu, i també poden arribar al Pla de Lleida o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Calor, màximes de 32 a 37 graus i xafagó a la costa.
Trescat Info.
8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts.
Trescat Info.
Doncs bé, aquesta hora el que fem és ampliar les informacions que us destacàvem en titulars, les informacions més destacades d'aquest dilluns 3 d'agost. El Marroc confirma l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta i 11 morts al seu territori. Amb aquest primer balanç oficial de Rabat, que queda curt, segons les xifres espanyoles, ja pugen a 83 els morts en aquesta crisi. El País Magribí atribueix l'entrada massiva a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en català. talent. Tenim una enviada especial a Ceuta, la Cèlia Cernades.
El gruix dels 40.000 migrants que ara el Marroc reconeix que van travessar la frontera, 50 o 60.000, segons les autoritats espanyoles, van tornar, de fet, a casa al cap de 24 hores. Tal com van venir, van marxar. El govern del Marroc no va reaccionar fins ahir al vespre i ara atribueix aquest episodi migratori excepcional a la desinformació i les màfies. Efectivament, els marroquins amb qui he parlat aquests dies confirmen que va ser a través de les xarxes com els va arribar el rumor que la frontera estava oberta. La qüestió és qui i com es va llançar i difondre aquest rumor. Diverses veus d'ONGs i polítics demanen doncs que s'investigui com es va articular l'episodi d'entrada de migrants més important de la història de Ceuta. Molts han marxat, però en queden. En queden amagats en roques enmig del mar, en cotxes abandonats i entre els espigons de platges, com és el cas de l'Osama.
Yeah, I live here in the beach. Sleep!
Visc aquí, a la platja, sí. Dormo, menjo, nedo, només això, i em dutxo, sí. No vull tornar al Marroc, vull viure aquí, a Espanya. La policia és bona gent i els soldats també. No ens fan tornar al Marroc, només ens diuen, va, aneu al Marroc, si voleu.
Go to Marroc, go to Marroc.
També hi ha molts migrants i menors d'edat dins i fora d'una nau industrial al costat del Tarajal que s'ha habilitat per ells, pels menors, com és el cas del Mohamed, que té només 14 anys.
Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
La incertesa i les llargues hores d'espera en boscos, platges i carrers, sense menjar i sense suport, està començant a passar factura. A la platja del Trampolín, on s'amunteguen centenars de subsaharians mirant el mar, hi ha hagut incidents les últimes hores. Mitjans locals apunten que hi ha migrants que ja estan fugint a la península en embarcacions petites.
Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència avui per abordar justament la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Anem ara cap a Madrid, Alba Gil.
La d'avui és la primera reunió del nivell Europa per la crisi a Ceuta. Els ambaixadors dels 27 tenen previst avaluar l'evolució de la crisi migratòria, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i buscar vies de coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites, recordem, arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat aquesta situació per carregar contra la política migratòria de Sánchez. El president espanyol els acusa de egoisme i d'oportunisme polític mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
Nou anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran. A partir d'avui mateix, d'aquest dilluns, el mandatari assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolars amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
De moment no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui mateix. I l'acord pel qual Hamas acceptava entregar les armes fa aigües, malgrat que Donald Trump va assegurar que Israel n'estava molt satisfet. L'exèrcit ha continuat atacant Gaza i ahir va fer almenys 18 morts. El govern israelià considera que hi ha parts de l'acord que són inacceptables. Jerusalem, Jordi Bresco.
Des que Trump va anunciar divendres l'acord per al desarmament de Hamas, Israel no ha deixat d'atacar la franja de Gaza. És la seva resposta més tangible al plantejament de la Junta de Pau i a les seves condicions. Els gazians, mentrestant, estan desesperats.
Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
Fonts israelianes insisteixen que primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos israelians, però alhora avisen que hi ha elements problemàtics en l'acord, per exemple, que les armes no siguin destruïdes o que Israel no tingui llibertat d'acció sobre aquelles zones que quedarien sota control de les forces internacionals que se suposa que han d'estabilitzar la franja.
8 i 9 minuts.
3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
Avui el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya i no hi haurà cap municipi en situació de perill extrem. La millora de les condicions meteorològiques ha permès desactivar el nivell 4 del Pla Alfa i reobrir els 4 espais naturals que encara es mantenien tancats: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, 71 municipis de 12 comarques tindran a nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal. Per això els agents rurals demanen que s'extremi la prudència i s'eviti qualsevol activitat que pugui provocar un foc. Pel que fa al foc de Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja ha afectat més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Ahir es va generar un altre pirocúmul que va reactivar el foc. L'incendi afecta una zona d'alta muntanya amb un relleu molt abrupte i de difícil accés, i per això s'hi treballa principalment a mitjans aeris. Encara sobre incendis a Gràcia, dos tripulants han mort després que dos helicòpters que participaven en les tasques d'extinció d'un incendi forestal xoquessin en ple vol a l'oest d'Atenes. En l'accident que va passar ahir a la tarda van morir els dos ocupants d'un dels aparells, mentre que els tripulants de l'altre helicòpter van quedar ferits. El foc actiu des de dijous crema uns 35 quilòmetres de la capital grega i és ara mateix l'incendi més important del país. Les flames afecten la zona del Golf de Corint, un indret molt turístic, i ja han arrasat prop de 10.000 hectàrees. L'incendi ha obligat a evacuar milers de persones i ha destruït desenes d'habitatges. En les tasques d'extinció hi treballen uns 500 bombers. Aquestes dues víctimes s'hi sumen tres bombers que van morir la setmana passada en altres incendis declarats a Creta i també al sud del Peloponès. I Egipte, mentrestant, s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 5,4. El sisme s'ha registrat aquesta matinada a uns 38 quilòmetres de la ciutat egípcia de Suez. Això és al nord-est del país. El terratrèmol, amb epicentre a 10 quilòmetres de profunditat, també s'ha notat a la capital egípcia, el Caire, i en diversos països de la regió, com Palestina, Xipre, el Líban, Israel i Jordània. La mitja lluna roja egípcia ha activat el seu pla d'emergència i ha desplegat equips de seguiment a les àrees afectades per avaluar possibles conseqüències del moviment sísmic. De moment, les autoritats no han informat de víctimes ni tampoc de danys materials. 3CAT Info. Més coses. Comença una setmana que es preveu complicada per la mobilitat aèria. Aquesta mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment de les vacances d'estiu. Només el cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona, s'hi van programar prop de 3.300 vols. És gairebé un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. Així explicava les reivindicacions de la plantilla Esther García, que és membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però creiem no pot més, la plantilla no pot més.
Ground Force presta assistència a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals que operen a les terminals T1 i T2 del Prat, com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways, entre altres.
Les tasques d'extinció van bé.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
Anem a la capital del Segrià. Avui es posa en marxa un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones sense sostre que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita. Estarà operatiu durant dues setmanes fins al 17 d'agost, quan es preveu que l'afluència comenci a baixar fins a la Bosoms.
Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 200 240 homes dormint al ras. Per això, per primera vegada, s'obre el pavelló 4 perquè hi puguin pernoctar, també dutxar-se, sopar i esmorzar. Carlos Enjuanes és tinent d'Alcaldia d'Acció Social.
Són persones que arriben amb diferents situacions per un objectiu concret, que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels anys anteriors. Des de l'entitat Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac celebra que el dispositiu s'ampliï, però assegura que el procés de regularització feia previsible aquesta situació perquè els qui s'hi han acollit necessiten ràpidament un contracte per poder renovar els papers.
Això sabíem que podia passar, que molta gent arribés a les Terres de Ponent en busca d'aquest contracte necessari i que, per tant, sabent el context polític especial que hi havia aquest any, creiem que s'hauria d'haver fet una millor planificació.
L'entitat també reclama a l'Ajuntament i a la Inspecció de Treball que, més enllà de les intencions, de veritat actuïn contra els empresaris que contracten temporers i no els faciliten allotjament tal com marca el conveni.
Doncs així hem arribat a un quart de nou del matí, per tant obrim àrea de servei. Nova connexió amb el nostre equip viari, Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Algunes aturades puntuals a l'autopista P7, a l'altura de Tarragona i també a l'Ampolla, en tots dos casos en direcció Castelló, autovia A2, d'Esparreguera a Abrera, direcció Barcelona, i a Jorba, direcció Lleida, a tots dos punts a causa d'obres, la C58, l'autopista del Vallès, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i a les dues rondes de Barcelona, ronda de dalt, a causa de les obres de cobriment de la ronda, i aturades de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs, i de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a la ronda litoral, entre Poblenou i la Barcelona, Uneta, sentit Llobregat, i a Montjuïc, en sentit Besòs. El transport públic també una incidència interrompuda a la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders a causa de l'atropellament d'una persona. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions. Això afecta les línies R2 Sud de Rodalies i també els trens regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16 i R17. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
Tingueu present que des d'avui la ronda de dalt de Barcelona té un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura. Els treballs s'allargaran 3 setmanes fins al 24 d'agost i afectarà el tram que va de l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda de Vallcarca. Amb aquesta fase es cobriran 340 metres més de la ronda, que se sumaran als 200 metres ja soterrats. La reducció de carrils coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'apliquen de diumenge a dijous des del 20 de juliol.
El temps.
Amb el Gori Massip.
La setmana ha començat amb ambient xafogós, mínimes que no han baixat dels 27 graus a Tarragona, a Sitges, l'Hospitalet de l'Infant, també a Vinebre, cap a la Ribera d'Ebre, i aquestes nits tropicals també a bona part de l'interior. Núvols baixos que tenim ara mateix a la façana costanera s'han d'anar trencant, són fruit d'aquesta pròpia humitat i xafogó, però sí que esperem que aquest dilluns sigui de núvols en augment, que aniran arribant per les comarques d'en Ponent, s'aniran espessint, i esperem que la tarda sigui, doncs, de més núvols que no pas sol, tot i que tindrem algunes clarianes cap a les comarques de Girona. Una tarda de xafa, tempestes cap al Pirineu, Prepirineu, podrien arribar com a novetat també cap al Pla de Lleida o l'interior de les Terres de l'Ebre. En tots aquests sectors tenim activat l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens adverteix que poden descarregar més de 20 litres en 30 minuts i també aquestes tempestes podrien acompanyades de calamarsa o algun gra de pedra. Tot plegat amb calor de dia, no extrema, sí intensa, màximes entre els 32 i 36 graus, podrien arribar cap als 37 o 38 cap a les Garrigues o al Pla de Lleida.
3CAT Info.
Un quart de 9 i 3 minuts, el programa CAT Girem de la Generalitat redissenya 170 tràmits perquè tinguin menys entrebancs burocràtics. Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Roger Santaló.
Les reformes s'han fet en camps com l'educació, amb una nova app a la borsa de docents per accelerar la cobertura de baixes, o en la sanitat, on 6.000 persones s'han estalviat d'anar a l'hospital per donar el consentiment per ser operats, perquè poden tenir el document i acceptar-lo a través de La Meva Salut. Sandra Galvé és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
La Generalitat preveu simplificar 40 tràmits més fins al 2028 amb aquest pla, que té un cost de més d'11 milions d'euros.
Gràcies, Roger. La Fiscalia Anticorrupció investiga les possibles irregularitats de l'antiga Dgaia en la concessió d'ajudes a extutelats. El març passat, la Fiscalia va demanar la col·laboració de l'Oficina Antifrau, que ara li ha d'entregar tota la documentació. Hi ha dos expedients que va analitzar l'Oficina Antifrau. El primer, sobre ajudes econòmiques, que en teoria eren per a joves extutelats i que s'investiga si es van donar persones que ja no vivien a Catalunya. Es va denunciar, per exemple, el cas d'un noi que hauria cobrat quan ja no vivia a València. I el segon expedient indagava si la Generalitat cobrava per acollir joves que en realitat no acollia. El cas va esclatar el gener del 2025 arran de la denúncia d'un treballador del tercer sector que assegurava que havia detectat irregularitats en les prestacions. L'Oficina Antifrau s'ho va mirar. És important dir que va tancar el primer expedient sense detectar cap possible delicte. Sí que apuntava que s'hauria de comprovar possibles deficiències en els contractes de la Dgaia amb les entitats col·laboradores i si l'administració havia fallat a l'hora de fer-ne seguiment. En aquest cas, l'Oficina Antifrau ha entregat la documentació a la Fiscalia. I pel que fa al segon expedient, l'oficina encara l'està analitzant perquè assegura que hi ha molta informació. La Fiscalia haurà de decidir si veu simples irregularitats administratives o si hi pot haver delictes. Seria llavors quan ho portaria un jutjat. L'abril passat, un jutjat va arxivar una querella contra quatre exconsellers i els càrrecs per presumpta malversació a la Dgaia.
Tresca Info. Perdona, tindries lloc per dos?
Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall? Que el sorteig és a tocar.
Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys.
Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
Info. Més coses. Una dona de 74 anys va morir ahir mentre es banyava a la cala del Maset, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'avís es va rebre cap a les 2 del migdia, quan es va alertar que un banyista tenia dificultats dins l'aigua. Una embarcació de salvament marítim la va traslladar fins al punt de socors, on els equips del SEM van intentar reanimar-la sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya d'estiu. També s'han registrat 9 morts en piscines i 5 més en aigües interiors. En total ja són 30 les víctimes mortals relacionades amb el bany aquest estiu, una xifra que supera la de l'any passat per aquestes dates, quan el balanç era de 22 víctimes mortals. I han trobat 3 projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de 3 projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que en cas de trobar un artefacte explosiu no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. I parlem ja de cultura, i és que us hem d'explicar a aquesta hora que l'Atlàntida, parlem de seguida d'aquesta Atlàntida, anem en un moment només, si ens permeteu, aquí, a Palma. Aquest diumenge s'ha celebrat la gala de clausura de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Sainz com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia de Bàrbara Farré, i amb la participació de 3CAT. Això ens ho explica de seguida la Caterina Carmany.
Lionel, millor pel·lícula, i Mala Bèstia, sobre les ferides de l'adolescència en les dones, Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena de la jornada ha acaparat tots els flaixos. El ser querido, protagonitzada per Victoria Luengo i Javier Bardem, que narra la relació difícil entre un pare i una filla.
El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo, experimento cuando hago una película, ¿no?
Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil, i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
Esports. Fins a 2:15 amb el Pau Dax. Pau, bon dia.
Bon dia. El Barça de futbol masculí marxa avui de l'estat d'Anglaterra unes hores abans del previst perquè s'ha cancel·lat l'amistós que havia de jugar avui mateix contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo. Després d'aquest imprevist, els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i també vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicava ahir a la nit al programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. El Club Laurana també busca ofertes per Marc Casado i Roni Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart, un Espart que aspira a fer-se un lloc al primer equip.
Jo vull pensar que sí, la veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
Iris Thió disputarà d'aquí poc més de mitja hora a París la final de solo lliure femení de l'Europeu de Natació Artística, després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a 10:15, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ahir el campionat també va deixar una quarta posició per la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres va quedar quarta a la final del duet mix tècnic, fent parella amb Jordi Cáceres. Sentim Carla Lorenzo.
Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment, i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
La parella va acabar tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, que s'han penjat l'or, la plata i el bronze respectivament. Avui a la tarda, tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès. Recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'ahir va tornar a ser el de Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar a l'esprint i va sumar la seva setena victòria en una etapa de Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
No, I think every sprint is quite exciting because
no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'sprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'sprint.
Nervous sometimes to still sprint.
Després d'aquesta victòria, Vives amplia fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi va entrar 19a en aquesta etapa i ara es troba en 13a posició a la general, a 28 segons de Lorena Vives, una Blasi que, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general.
3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
Amb motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, va guanyar el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès s'ha convertit en el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
A priori, l'objectiu des d'abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial, anar per primer cop al Mundial i fer aquests ratllis tan difícils. És complicat, però bueno, si continua sent la mateixa estratègia, no? Aprendre, intentar acabar tots els ratllis, perquè doncs, si el primer dia ja xoques i no pots veure tots els trams, és un problema. De moment ho hem estat fent així, hem acabat tots els ratllis amb una especial victòria a Finlàndia, i doncs a Xile puntua doble, que és un afegit, i el campionat està totalment obert encara.
A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant al futbol, avui comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
Els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen. I aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí, lògicament, hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens seiem a una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
Aquest dilluns jugaran el Sants, l'Hospitalet i el Reus Redis. Dimarts serà el torn, demà, de la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Dimecres, el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu. I dijous, finalment, es tancaran els grups amb el Vilanova, el Prat i l'Europa.
Dos quarts de nou del matí, aquests són els principals titulars. A aquesta hora, el nombre de morts reconeguts per la tragèdia a Ceuta ja puja més de 80 després del primer balanç fet pel Marroc. Mentre milers de marroquins ja han tornat al seu país, centenars de joves malviuen encara als carrers de la ciutat autònoma. Avui els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència per tractar aquesta crisi mentre creix la pressió sobre Espanya perquè reforci el control de fronteres. I Donald Trump anuncia una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix. Ja assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. A partir d'aquesta hora també us explicarem que entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Notícia que acabem de conèixer, els robatoris de cable de coure s'han duplicat, de fet, aquest any. Segons dades d'ADIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, al doble que en el mateix període de l'any passat. Aquests robatoris han provocat incendis a la xarxa de Rodalies, però també afecten altres espais, com ara obres en construcció i subestacions elèctriques. I ja està en marxa a Bot, a la Terra Alta, el festival Infecta. La desena edició compta amb una norantena de projeccions en indrets singulars del poble i en programació complementària que va de la gastronomia a la creació comunitària. I el Barça torna aquest dilluns a la seva estada a Anglaterra. Els blaugranes faran una sessió d'entrenament matinal i després ja tornaran cap a Barcelona. Ho faran abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat. L'equip anglès ha al·legat falta d'efectius del primer equip. També el trànsit en titulars, Mariluz.
Bon dia, doncs sí, hi ha cues a l'AP7, a l'Ampolla en direcció Castelló, l'autovia 2 d'Esparreguera Brera, direcció Barcelona, Jorba, direcció Lleida, la ronda d'Alt entre Sant Gervàs i Vallcarca, sentit Besòs, i de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres, ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta, direcció Llobregat per un vehicle avariat, i es manté interrompuda la circulació de trens de Rodalies entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'una persona.
I dilluns a núvols en augment arribaran per les comarques de Ponent i ens portaran una tarda de menys sol. Esperem xafecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu i també poden arribar al Pla de Lleida o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Dos quarts de nou i tres minuts.
3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
Ceuta continua sent el principal argument informatiu. El Marroc confirma l'entrada de 40.000 migrants a Ceuta i 11 morts al seu territori. Amb aquest primer balanç oficial de Rabat, que queda curt segons les xifres espanyoles, ja pugen a 83 els morts en aquesta crisi. El país magribí atribueix l'entrada massiva a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Malgrat que milers de marroquins han tornat ja al seu país, a Ceuta ha quedat un grup d'emigrants molt nombrós, els subsaharians, provenent de països com el Senegal, el Sudan, Mali o el Txad, i estan tots concentrats en una platja prop del centre de Ceuta. I tenim una enviada especial, Cèlia Cernades.
En són centenars. Un formigueig d'homes negres de països subsaharians que van entrar a Ceuta dijous, el mateix dia que uns 50.000 marroquins van creuar la frontera del Tarajal. Molts d'aquests subsaharians malvivien al Marroc, on havien anat a parar després d'un llarg periple migratori que en alguns casos ha estat d'anys. L'Ahmed del Sudan va marxar del seu país en guerra fa 3 anys. El Mohamed del Txad va fugir en fa 5. El Malik, que té 24 anys, va agafar la motxilla el 2023. És un noi alt que se m'acosta, inquiet, enmig a la platja del Trampolín, on el vent bufa fort i trenca les onades contra les pedretes.
Tenim alguna oportunitat? Vull saber què ens passarà. Estic molt espantat, molt espantat. No sé què ens faran, però espero que ens donin una oportunitat. Soc de Tombuctú, de Mali. Vaig sortir d'allà, després a Algèria i després al Marroc.
Mali, Tombuctú. Mali, Algèria, en Marroc.
Unes passes més enllà, un home m'atura per demanar-me el carregador del mòbil. Vol trucar al seu germà. L'Omar del Senegal actua de portaveu dels seus compatriotes. Es queixa que no saben res, que no poden ni baixar al poble a comprar menjar.
We are all from Africa.
Aquí som tots d'Àfrica. Ja veus la multitud que hi ha. Des que hem arribat no han tingut menjar, no ens ha visitat ningú, no han rebut cap ajuda ni consideració. No ha vingut ningú a dir-nos res.
D'un parasol penja roba rentada al mar. Quatre nois joves juguen a pilota i quatre més s'inclinen per resar, perquè aquí la gran majoria són musulmans. Molts agafen aigua potable de les dutxes i una cinta policial lligada a un pal marca el tros de platja que poden ocupar. Dos agents vigilen que aquests homes no pugin la carretera que condueix al col·lapsat CETI, el Centre d'Internament Temporal de Migrants. Allà encara hi ha més subsaharians, pel terra, amb mirada apàtica. Entre ells, un grup de dones i nenes.
Doncs bé, en aquest context, els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea reuneixen d'urgència avui per abordar aquesta crisi, mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el retorn al torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria a Madrid, Alba Gil.
La d'avui és la primera reunió del nivell Europa per la crisi a Ceuta. Els ambaixadors dels 27 tenen previst avaluar l'evolució de la crisi migratòria, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i buscar vies de coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites, recordem, arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat aquesta situació per carregar contra la política migratòria de Sánchez. El president espanyol els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític, mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
Tossi, el papa Lleó XIV també ha fet seva la preocupació pels esdeveniments dels últims dies a Ceuta. En un fragment en castellà de la seva locució dominical, el pontífex s'hi referia d'aquesta manera.
Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz y de justicia.
Parlem de Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran. A partir d'aquest dilluns, el mandatari assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolars amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
De moment no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui. L'OPEP ha anunciat l'increment de la producció amb 188.000 barrils diaris més al mes de setembre. És el sisè anunci que l'OPEP fa en aquest sentit, si bé fins ara el tancament de l'estret d'Hormuz ha impedit augmentar la capacitat real d'exportació de cru. Si ara les condicions geopolítiques permeten recuperar el trànsit habitual dels petroliers, els preus dels carburants s'estabilitzaran. Ho explica B3Cat Info, Montse Guillén, que és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
I si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
En un any, el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Aquest cap de setmana el govern espanyol ha començat a retirar de forma gradual els ajuts als carburants que a l'octubre desapareixeran del tot.
Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
El president del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, s'ha compromès a invertir més en defensa si surt reelegit a les properes eleccions presidencials. La convenció del Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat pels comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys, aspira a aconseguir un quart mandat. Amb el precedent de la captura de Nicolás Maduro a Venezuela, Lula ha justificat la inversió en defensa per garantir la sobirania del país.
I nosaltres necessitem invertir en defensa. Jo vull estar preparat perquè ningú...
Necessitem invertir en defensa. Vull estar preparat perquè ningú no envaeixi aquest país per agafar el president, com vam fer. Vull estar preparat per a la pau. Vull estar preparat perquè ningú s'atreveixi a enganyar-nos. Per això és important que invertim en la indústria de defensa.
Na indústria de defensa.
El principal rival de Lula és Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. 5 minuts per 3 quarts de 9, tornem a casa. Els robatoris de cable de coure s'han duplicat aquest any. Segons dades d'ADIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris. És el doble que en el mateix període de l'any passat. Aquests robatoris han provocat incidències a la xarxa de Rodalies, però també afecten altres espais, com ara obres en construcció i subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al Matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'obre un altre.
Si que s'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tancen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
L'augment del preu del coure és un dels factors que hi ha darrere d'aquest increment dels robatoris. Entre les causes hi ha l'augment de la demanda, per exemple, pels centres de dades d'intel·ligència artificial i pels cotxes elèctrics. El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys i aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona.
3CAT Info. 3CAT Info.
Des d'ara, totes les empreses, administracions i organitzacions estaran obligades a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És el que preveuen les noves obligacions de transparència del Reglament de la Intel·ligència Artificial de la Unió Europea, que ahir va entrar en vigor. Aquestes obligacions afectaran de ple la creació artística, on cada vegada és més present la intel·ligència artificial en àmbits com la producció musical. En declaracions a Catalunya Ràdio, la directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, Eva Faustino, alertava del risc de fiar-ho tot a la IA.
Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant, però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria dintre de 20 anys trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
D'acord amb les directrius de la Comissió Europea, les noves obligacions no afectaran els usos estrictament personals de la IA. A WhatsApp, per exemple, no caldrà que l'usuari informi que està enviant contingut generat per intel·ligència artificial. En canvi, sí que s'aplicaran quan l'ús tingui una finalitat professional o comercial i, per tant, generi un benefici econòmic. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones. Això equival al 16% de la plantilla de la seva xarxa de botigues a Espanya i preveu el tancament del voltant dels 15 establiments, entre alguns ubicats a Barcelona. La companyia amb seu a Capellades justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat oberta a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que, en alguns casos, només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals.
Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
El concurs de gossos d'atura de Prades del Baix Camp va reunir ahir unes 800 persones i van participar 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó, el País Valencià, el País Basc, les Balears, Prades, Eloi i Tost.
Baix fora. Baix.
A partir dels xiulets i crits dels pastors, els gossos van anar conduint els ramats per superar les proves plantejades pel jurat. La competició va ser molt ajustada i se la va acabar enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot reivindicava la importància social i cultural d'aquests concursos.
Està molt bé perquè posen en valor un ofici. Al final la sopa serà ser algo cultural perquè ja no existiran pastors, perquè no hi haurà ovelles. Entonces, bueno, aguantem tot el que puguem.
Durant tot el cap de setmana hi va haver activitats paral·leles, com tallers de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
8:45 del matí, àrea de servei, primer el trànsit i després el temps. Actualitzem les dades pel que fa a la circulació de carreteres i autopistes del país i transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Amb alguna nova incidència, hi ha un accident que afecta la carretera G634 entre Jafra i Colomers, al Baix Empordà. S'hi fa pas alternatiu, cosa que provoca complicacions en totes dues direccions. A l'àrea de Barcelona hi ha un vehicle avariat a la Ronda Litoral, a l'altura de la Barceloneta, en direcció Llobregat. Ocupa un carril i està provocant retencions des de Diagonal Mar. També hi ha cua a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca, en sentit Besòs, a causa de les obres de cobertura que es fan a la ronda en aquest tram, a la zona de la Vall d'Hebron. També hi ha petites aturades als accessos a la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró d'entrada a Barcelona. A l'AP7 molta intensitat entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit a sud, però sense aturades de moment. Sí que hi ha una petita retenció a l'autopista AP7 a l'altura de Tarragona en direcció Castelló i també a la mateixa autopista AP7 a l'altura del Perelló, també en sentit a sud, per anar cap a Castelló. A la resta, també a causa d'obres, aturats a l'autovia A2 a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona, i també a l'altura de Jorba, en direcció Lleida. El transport públic es manté interrompuda la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'una persona. Ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions i els autobusos són a punt de sortir. Això afecta les línies R2 Sud de Rodalies i trens regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16 i R17. Més informació renovada al punt de les 9.
El temps.
Encetem una nova setmana que ens porta una dinàmica més canviant del temps. Si més no, amb xàfecs i ruixats de tarda que s'aniran repetint cada tarda al Pirineu, Prepirineu i sobretot cap a l'interior del país. No seran generals, però ja avui dilluns n'esperem alguns. De moment, ha començat el dia amb sol cap a l'interior, amb núvols baixos cap a la façana costanera. Ha estat una nit de mal dormir arran de mar, mínimes tòrrides per damunt d'aquests 25, 26, 27 graus, i esperem que a la tarda aquests núvols més espessos es traslladin cap a les comarques de Ponent, Pirineu, Prepirineu, Terres de l'Ebre. En tots aquests sectors pot ploure, pot caure xàfecs, tempestes, alguna calamarsada fins i tot, o alguna pedregada. Avisos activats en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Calor de dia també en farà. No serà extrema, però sí de ple estiu, canicular, a d'agost. Màximes entre aquests 31, 32, fins a 36 o 37 graus. Això sí, amb aquesta humitat que es mantindrà elevada cap a la façana costanera, per tant, arran de mar continuarem parlant d'aquesta xafogor.
El Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la desena d'això fent balanç de la seva trajectòria, però amb la mirada posada en el futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot acull novament el certamen que preveu una norantena de projeccions. Anem a Tarragona, ens ho explica la Clara Chavarría Domingo.
Aquest desè aniversari ja s'ha fet notar en el curtmetratge inaugural que es roda anualment amb la participació dels veïns i veïnes. Úrsula Gut, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany només als qui el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església. I també preveu propostes culturals que volen posar en valor el poble de Bot i la comarca de la Terra Alta.
Fem atenció ara a les estrenes a les plataformes.
Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment of our youth. Tell me about this story.
Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, un thriller adolescent. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb l'arribada de Sterling Point a Prime Video. Ens en parla la Clàudia Rosas.
Being a teenager.
Cinquè de batxillerat a l'institut i ens vam posar anem aquí.
Doncs bé, no és aquesta la informació que volíem explicar-vos. Parlem ara de que avui Catalunya Ràdio estrena Vinils, el nou podcast sobre música presentat pel cantautor i escriptor Jaume Escala. Són 10 episodis de 30 minuts on personatges reconeguts comparteixen els seus records de joventut i la música que els ha acompanyat. La periodista Sílvia Coppolo és una de les participants. Entre altres convidats hi ha la directora de cinema Isola Passola, l'actriu Mireia Ros i el músic Miqui Espuma. Els capítols ja estan disponibles al web de Catalunya Ràdio.
3CAT Info. 3CAT Info.
El port de Salou, el port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja, va tornar a ser ahir l'escenari del tradicional retrobament entre catalans i occitans. La 39a edició d'aquesta cita, que es fa a 2.100 metres d'altitud, ha commemorat els 20 anys de l'oficialitat de l'occità a Catalunya, Alba Mor.
La jornada va analitzar els beneficis de fer oficial una llengua. La presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català, Esther Lucea, però, conclou que aquest reconeixement no és suficient per evitar que desaparegui.
El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és doncs que serveixin bàsicament. Si només s'estudien, doncs no van enlloc.
Durant la trobada, que va reunir centenars de persones, també es va fer homenatge a Enric Garriga pel seu paper rellevant en l'oficialitat de l'occità.
Doncs ara sí, Disney Plus, us dèiem, estrena aquest dijous The Shards, un thriller adolescent. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Clàudia Rosas.
Being a teenager in 1981 was perhaps...
Amb l'arribada de l'agost, Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, basada en la novel·la de Bret Easton Ellis, amic Bill Regney i Homer Gerr com a protagonistes d'un grup d'estudiants assetjat per un assassí en sèrie. A Prime Video dimecres arriba Sterling Point amb Annie Jacobson, una noia de 17 anys que hereta una illa al Canadà i descobreix secrets familiars ocults. També torna en Ted Lasso a Apple TV i Futurama a Disney Plus i debuta American Crossing a Filmin. I pel que fa a estrenes de pel·lícules, divendres arriben Carrera de Bèsties a Prime Video i La última casa a Netflix.
They say the artist needs tears to write again.
La cantant Ariana Grande anuncia que es retirarà de la vida pública quan acabi la gira de l'1 de setembre i que finalment no participarà en el musical Sunday in the Park with George de Sondheim, previst per l'any que ve al West End de Londres. Un dels seus representants ho ha justificat dient que les seves aparicions han provocat un escrutini públic interminable i continu. En els últims mesos, la cantant ha rebut nombrosos comentaris per part del seu públic que qüestiona el seu aspecte físic i el seu estat de salut, suposant un possible trastorn d'alimentació. Divendres passat, l'artista va publicar Petal, el seu 8è àlbum d'estudi. encara us hem d'explicar que el concurs de gossos d'atura de Prades del Baix Camp va reunir ahir unes 800 persones i van participar 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears, Prades, Eloi Tost.
Baix fora. Baix.
A partir dels xiulets i crits dels pastors, els gossos van anar conduint els ramats per superar les proves plantejades pel jurat. La competició va ser molt ajustada i se la va acabar enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot reivindicava la importància social i cultural d'aquests concursos.
Estan molt bé perquè posen en valor un ofici. Al final la sopa serà ser algo cultural perquè ja no existiran pastors, perquè no hi haurà ovelles. Entonces, bueno, aguantem tot el que puguem.
Durant tot el cap de setmana hi va haver activitats paral·leles, com tallers de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
Esports.
Fins a les 9 en punt. Pau Dax, bon dia.
Bon dia. El Barça de futbol masculí marxa avui de l'estat d'Anglaterra unes hores abans del previst perquè s'ha cancel·lat l'amistós que havia de jugar avui mateix contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo després d'aquest imprevist. Els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George's Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i també vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicava ahir a la nit al programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. El Barça també busca ofertes per Marc Casado i Runi Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter, Xavi Espart. Un Espart que aspira a fer-se un lloc al primer equip.
Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant pues això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
Iris Thió és a punt de disputar a París la final de solo lliure femení de l'Europeu de Natació Artística, on podria guanyar una nova medalla després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a 10:15, competirà el mallorquí Jordi Càceres a la final de solo lliure masculí. Ahir, el campionat també va deixar una quarta posició per la catalana Carla Lorenzo. En aquests europeus, la jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres va quedar quarta a la final del duet mix tècnic, fent parella amb Jordi Càceres. Sentim Carla Lorenzo.
Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
La parella va acabar tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els altres, els atletes, volem dir, neutrals, que són els russos, que s'han penjat l'or, la plata i el bronze, respectivament. Avui a la tarda, tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'ahir va tornar a ser el de Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar a l'esprint i va sumar la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
No, I think every sprint is quite exciting because
no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
Nervous sometimes to still sprint.
Després d'aquesta victòria, Vives amplia fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi va entrar 19a en aquesta etapa i ara es troba en 13a posició a la general, a 28 segons de Lorena Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general. I a motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, va guanyar ahir el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès s'ha convertit en el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
A priori, l'objectiu des d'abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial, anar per primer cop al Mundial i fer aquests ratllis tan difícils. És complicat, però bueno, si continua sent la mateixa estratègia, no? Aprendre, intentar acabar tots els ratllis perquè doncs si el primer dia ja xoques i no pots veure tots els trams, és un problema. De moment ho hem estat fent així, hem acabat tots els ratllis amb una especial victòria a Finlàndia i doncs a Xile puntua doble, que és un afegit, i el campionat està totalment obert encara.
A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant al futbol, avui comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
Els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen, i aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí lògicament hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens veiem a una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
Com les edicions anteriors, aquest torneig d'històrics tindrà 4 grups. Avui jugaran el Sants, l'Hospitalet i el Reus Redis. Demà serà el torn del Muntanyesa, la Muntanyesa, volem dir, el Júpiter i el Badalona. Dimecres, el del Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu. I dijous es tancaran els grups amb el Vilanova, el Prat i l'Europa. Els guanyadors dels grups s'enfrontaran a les semifinals i després a la final, que serà diumenge que ve, 9 d'agost, i es podrà veure en directe per Esport 3.
3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT.